Excel cada dia al matí amb nosaltres.
Doncs el que comentàvem, s'està acabant l'any, com sempre acostumem a fer doncs un recull, un repàs de com ha anat l'any al Parc del Garraf. Saben que l'any té una punta, el Garraf, que és la temporada d'incendis, i si no hi ha grans incendis, i fa molts anys i continuem tocant fusta, que toquem sempre la fusta de la mateixa taula, per tant doncs ja en deu d'una sort, oi? Doncs el podem gairebé definir com a bon any. Santi Llacuna, bon dia. A veure, ara tornem. Santi Llacuna, bon dia.
Sí, bon dia.
Ara sí. Podem definir que un any sense incendis grans o destacats és un bon any.
Sí, sí, evidentment ha sigut un bon any. Hi va haver l'ensurt de la zona aquella d'Olivella, que van ser unes 14 hectàrees, que hagués pogut esdevenir un incendi molt més gran. Uh-huh. Però bueno, tant com ens va venir per un llamp d'una tempesta, la mateixa tempesta ens el va fer apagar.
La pluja.
La pluja.
És el millor... clar, el millor. L'aigua és el que paga, si no la porten els bombers i la porten els núvols, millor. Però el que comentava, més enllà de que doncs òbviament s'han portat i s'han de portar a terme més actuacions de prevenció, perquè és el que sempre toca en aquesta època, ens ha cridat l'atenció. Comencem per aquí, després una miqueta ja fem el balanç de l'any, però perquè s'ha fet força viral aquests darrers dies una fotografia d'uns senglars al passeig marítim de Vilanova. El de Sitges encara no hem vist. Hem vist una mica a la plaça de l'Hospital, en van haver alguns, però a la via ja no la van creuar. Però, i ens han dit també que per la zona del Milià també se'n van veure alguns, és a dir, que bastant ja més avall. Però, en el cas de Vilanova, allò al costat d'una terrassa, al passeig marítim de Vilanova, els senglars ja arriben a tot arreu.
Sí, malauradament, a veure, és una mala notícia que aquests... A veure, són animals salvatges i la gent no s'ha de confondre de veure un senglar, i com que ho anem veient amb imatges, Barcelona ja fa un grapat de mesos també que se'n veien quasi bé per tot arreu. Com dieu, Sitges en algun indret i al passeig marítim de Vilanova. Evidentment, mala notícia pel fet de que aquests animals, que són salvatges, acaben perdent la por a l'home. S'estan apropant més, relacionen l'home com una font d'aliment també, perquè en alguns indrets, com passa a Collserola, doncs saben perfectament que volcant un contenidor d'escombraries allà hi ha menjar. El comut és això, que aquests animals doncs acaben relacionant a l'home, saben on treure aquest aliment, siguin contenidors, siguin bosses d'escombraries, i això no és bo perquè la gent acaba doncs això, reconeixent-los com un animal, se'ls hi apropa. He vist en altres moments un altre també vídeo de a prop d'algun hospital, no sé si és Sant Joan de Déu, però una truja amb 7 o 8 garrins, vull dir, i la gent els persegueix, els hi fa fotos, els filma, però és que són animals salvatges, i aquests animals salvatges es poden girar i poden donar un ensurt a la persona que s'hi apropa. Jo el que els recomanaria és, a veure, mirar d'evitar en cap moment donar-los menjar, vull dir, són animals salvatges, ells ja saben on anar a buscar el menjar, i ha de ser a la muntanya, al mateix parc, però en cap moment que el vinguin a buscar de les nostres restes. I aquí sí que demanaria que la gent doncs entengui que això, que són animals que no se'ls ha de donar menjar, que en cap moment el relacionin amb la presència humana, amb l'aliment, que ja està passant, aquest és un dels problemes, i per això ara ja no ens tenen por. Si algú que m'està, quan ara que m'estan escoltant, recorden fa 15, 20, 25 anys, veure un senglar era relativament rar, i els que veien fugien rapidíssimament, i en canvi ara el més normal és veure un senglar molt a prop de les poblacions i de la presència humana.
S'atreveixen allò a transitar estona per un entorn urbà sense mostrar cap problema.
Cap tipus de por. I tot i així s'estan fent moltíssimes batudes per controlar aquesta població, perquè clar, hem d'entendre que fa molts anys hi havia els llops o hi havia els ossos que podien haver-se, doncs, o eren els depredadors d'aquests senglars. Però ara de depredador no en té cap, més que a l'home, si organitza doncs aquestes batudes, que si no fos així la proliferació de senglars encara seria molt més gran. A més, a veure, les pròpies espècies també tenen o apareixen mecanismes de regulació, sigui, el que està clar és que el menjar és limitant, però bueno, es van buscant els seus llocs, no? Vull dir, el que dèiem, el sotabosc, el fet ara de no fer un aprofitament forestal cada vegada hi ha més sotabosc per poder-se refugiar, són capaços d'anar a qualsevol parc a furgar en qualsevol zona jardinada, sigui del bosc o sigui algun jardí privat, i l'aliment és un limitant. I després també hi ha les pròpies malalties que porten les espècies, o sigui, quan aquestes espècies es van reproduint d'una manera més reincident i que la seva població augmenta, doncs apareix algun tipus de malaltia que els pot fer controlar aquesta població, ja que, com dèiem, l'únic depredador que ara tenen doncs, és l'home. I per això hem d'actuar de manera més activa possible de que aquesta població, si més no, es mantengui a ratlla.
Sempre surten de nit, oi? Sempre se'ls veu de nit, com a sí. mínim en entorn urbà.
Sí, però de fet jo penso també que és una espècie que sempre ha sortit de nit. Era la manera de que el seu instint era que hi ha menys activitat, com dèiem abans, no? El senglar jo penso que està fent aquest canvi de comportament. Fuig de l'home o fugia de l'home i per tant sortia més de nit, que és quan menys, diguéssim, contacte podien tenir amb la població humana, però després el fet d'anar perdent aquesta por els hi fa que es puguin bellugar en qualsevol moment. Vull dir, jo diria el Garraf, he trobat molts dies senglars bellugant-se de dia. El fet de perdre aquesta por, potser a les ciutats els hi pot ser una mica més complicat perquè hi ha molt més trànsit de dia, però que no ens estranyi que algun dia també aquests senglars els puguem acabar veient mobilitzant-se de dia també.
Uh-huh. Ens comentaves, s'estan fent moltes batudes, però aquestes batudes l'únic que poden és estabilitzar o impedir un creixement desproporcionat d'aquesta població, però no s'aconsegueix disminuir malgrat totes les batudes que es fan o no d'una manera significativa.
Sí, evidentment, a veure, hi ha hagut uns anys que semblava que s'estava, a veure per entendre en què ens basem en poder dir si n'hi ha més o n'hi ha menys. A veure, també voldria aprofitar, avui que estem aquí a la ràdio, doncs, de felicitar a les diferents àrees privades de caça que formen part del parc de passar-nos totes les dades. O sigui, nosaltres ens basem sempre en tota la informació que ens passen a les colles de caçadors que van a caçar el senglar, els seus pesos, el nombre de senglars, els que maten, els que s'escapen. O sigui, a partir de totes aquestes dades es recullen i a nivell de tot Catalunya es fa un cens de la població de senglar. Seria complicat fer un cens sense una metodologia molt estandarditzada, i en canvi aquesta sí que ens dona una bona informació de com està aquesta població. I com deia, la població es va estabilitzar potser fa 4 o 5 anys, semblava que no, o que estava més o menys estable, però aquest últim any, i també diria el 2015, va tornar a traspuntar. No té res a veure amb les poblacions de senglar que hi ha més província de Girona. O sigui, una mica el límit d'aquesta, el que la proliferació sigui més o menys important, la marca, per donar un eix que tots puguem entendre, el Llobregat. O sigui, tot el que és el Llobregat cap a la zona est hi ha molta més densitat de senglar, i si ens anem per les zones doncs, de Girona, inclús Osona, el seu nombre és molt, molt superior al que podem tenir cap aquí. Bueno, la seva estructura de vegetació, els seus boscos són més frondosos que els que puguem tenir en aquest altre indret, i aquí baix doncs, estem amb uns nombres, ja dic, molt inferiors, però està en creixement.
De quins nombres podem estar parlant, a procs? Jo...
És que
ara t'he enganxat, no passa res. Doncs
aleshores... el nombre és que ara exactament tampoc us el podria dir, però bueno, en tot cas la propera vegada que ens veiem, com que ja tindré també el document de balanç del 2016, podríem fer també un petit anàlisi.
D'acord.
Perquè ara és complicat, però per dir que ens fem una idea dels que s'han abatut aquí dintre el parc del Garraf, entre totes les societats de caçadors, aguaits nocturns que s'hagin pogut fer, podem estar parlant tranquil·lament d'uns 450-500 senglars.
Abatuts. Això vol
Llavors,
dir,
clar, s'han abatut aquests.
Hi
ha molts més. Sí, sí.
Déu-n'hi-do.
Però, bueno, la idea també és acabar passant unes dades de nombre de senglars per quilòmetre quadrat, que aquest, aquest serà una dada que també tindrem i en el proper, a la propera trobada, que serà segurament el gener, doncs us la comento.
D'acord. Es fan moltes batudes? Es fan... Com es fa el sistema de les batudes?
A veure, cada societat de caçadors té un pla estratègic de gestió cinegètica. O sigui, ells cada dos anys han de presentar quin serà la seva proposta. I la seva proposta doncs, passa per fer un nombre de batudes entre els dijous i els diumenges, o dissabtes i diumenges, per executar-la dintre, en aquest cas, dintre l'espai natural. A partir d'aquí ens passen els dies que caçaran i els indrets, quan s'apropa aquesta data, el que també demanem a les societats de caçadors és que ens diguin a quin indret. Perquè, a veure, és molt important que els caçadors en aquest punt regulen aquesta població de senglar, per tant l'activitat cinegètica s'ha de realitzar, però el parc hi ha molta gent que gaudeix d'aquest espai natural. Llavors, la part pedagògica que hem intentat fer i que seguim fent i seguirem fent és que si nosaltres disposem de tota aquesta informació d'aquesta batuda, per dir alguna cosa, que avui que estem a Sitges, la batuda que es faci a la zona de Sitges, a quin lloc es farà? Doncs des de Mas Maiol cap al Collet de la Fita, on sigui. Si nosaltres tenim tota aquesta informació aquella mateixa setmana que es realitzarà, es penja a la pàgina web i d'aquesta manera, si algú aquell dia vol fer una sortida al parc, doncs possiblement en vez d'entrar pel Collet de la Fita, doncs podrà entrar per un altre indret o entrarà per allà, però no es quedarà passejant en aquesta zona que es fa la batuda. I aquesta és la nostra tasca, o sigui, intentar que tinguem tota aquesta informació per poder-la creuar i la persona que vol venir a conèixer el parc, doncs aquell dia justament no vagi al lloc on es fa la batuda. A veure, aquestes batudes tampoc són tot l'any. L'activitat cinegètica comença el mes d'octubre i acaba més o menys així a prop, seria el mes de febrer. O sigui, aquests són els mesos de més intensitat perquè és quan doncs, es permet l'activitat cinegètica.
De tota manera, no, si es consulta la pàgina web del parc, no surten totes les zones, o com a mínim amb la mateixa assiduïtat, és a dir, no, si no recordo malament, és la societat de Vegas, que em sembla que ho té tot superestandarditzat, i altres societats doncs, que hi ha poca informació pública disponible sobre el que es fa. Entenem que treballen, tothom treballa amb els permisos, tothom ho fa legalment, però la traslació d'aquesta informació a la població que vulgui també gaudir del parc no és estàndard.
Sí, està clar. A veure, cada societat de caçadors té la seva dinàmica i tot i que és una, a veure, passar-nos aquesta la informació, nosaltres ja la tenim, que són els dijous i els diumenges, però aquesta informació més precisa de dir, mira, aquest diumenge anem a aquest lloc o aquest altre, depèn molt de cada societat de caçadors. Com deia, a veure, el de Garraf ens ho passen, Sitges en algun cas, algunes setmanes concretes ens ho passen, Olesa de Bonesvalls també setmanalment ho tenim, Vegas, o sigui, es fa un esforç, però nosaltres encara els hi demanem i totes les reunions que tenim amb els diferents presidents o secretaris de la societat de creadors és que intentin passar-nos tota aquesta informació, perquè si volem que sigui compatible i que pel ciutadà que ve a visitar el parc no li sigui un, diguéssim, un impacte un dia que no ha vist cap tipus d'activitat cinegètica i menys d'una batuda i de cop i volta es troba al mig que resulta que està ple de caçadors parats i a punt de disparar, doncs la sensació no és gens agradable, diria, ni pel visitant que es troba al mig ni pel propi caçador, perquè l'activitat cinegètica no la pot executar perquè hi ha gent pel mig d'aquesta activitat. Llavors el que sí que demanem sempre és el màxim de col·laboració, sobretot per part d'aquestes societats de caçadors, que cada vegada ho van fent, o ens ho van passant. I nosaltres tan bon punt ens arriba, a vegades, jo recordo aquesta setmana passada, que va ser una setmana molt trencada per les festes, es van anar publicitant tan bon punt ens arribaven, encara que fos el dimecres, doncs estava publicitat que el dissabte es feia aquella activitat, o el diumenge, perquè la gent tingui la informació. Si no hi són, ben bé és perquè les societats de caçadors en aquell cas, o en aquella setmana, no ens ho han passat. Però diria que cada cop estan més implicats, perquè penso que per tots tenir informació ens ajuda a entendre millor una activitat que ara en aquests moments, i diria més que mai, és necessària pel control d'aquesta població d'animals salvatges.
Es senyalitzen correctament les batudes quan es desenvolupen, o es fa un control d'aquesta senyalització per prevenir precisament els problemes que poden haver sobre la resta d'usuaris del parc?
A veure, jo diria que ells saben perfectament, o sigui, quan es munta una activitat cinegètica i sobretot una batuda, s'ha de senyalitzar correctament a les pistes d'accessos, als viaranys que encerclen, doncs, aquesta batuda. Entenc que sí, que es compleix, tot i que segurament també el desconeixement a vegades de potser algun dels ciutadans, o potser que passes per un viarany que no ha estat senyalitzat i de cop et trobes a dins, pot donar la sensació que no, però jo diria que, si més no, per la part que els hi toca als propis caçadors, ja se'n cuiden de que la senyalització sigui, o si més no, que compleixi la normativa.
Uh-huh. Mm. Per tant, se'n fan forces de batudes, les batudes es miren de publicitar al màxim, i d'aquestes batudes, déu-n'hi-do, entre 450 aproximadament peces abatudes, doncs són moltes peces. Malgrat tot, no n'hi ha prou per acabar d'acabar amb el problema, perquè entenem que és un problema global, oi?
Sí, perquè a més, a veure el que dèiem al començament, no?, que l'espècie ha anat augmentant a tot arreu. Vull dir, no és que només en tinguem o hagi augmentat el Garraf i els altres llocs, no. Vull dir, si a la zona de la província de Girona n'hi havia, no sé, per dir alguna cosa, 5 per quilòmetre quadrat, doncs ara potser en tenen 8, i nosaltres aquí, que potser n'hi havia 1 o 2, doncs ara en tenim 3 o 4. Vull dir que a tot arreu ha anat augmentant. Però jo diria que, a veure, la qüestió ha estat aquesta, que l'activitat que es fa tant agrícola com el tema forestal els hi ha propiciat molt, que ja tenen molt més refugi. Han perdut la por a l'home i relacionen l'home amb l'aport d'aliment, i tot això, doncs, ajuda que aquesta població... I a més, els Sant Llorenç estan fent algun estudi inclús de veure com estan els temes de malalties que poden transmetre, o les malalties que de manera endògena els propis animals puguin portar, que també els fa controlar aquestes poblacions. I segurament que portem ja molts anys que no hi ha cap tipus de malaltia que debiliti aquesta població, i per tant que se'n morin més del compte, o que les femelles els hi costi més ovular, no sé, segurament
com
que
allò
ha...
de la mixomatosi amb els conills, no?
Igual, uh-huh. O sigui, segur que ara portem molts anys amb que el senglar, doncs, no pateix alguna d'aquestes, i cada cop, doncs, segurament la truja, si abans podia tenir 3 o 4 garrins, doncs ara potser en té 6 o 7, i clar, tot això, doncs,
va multiplicant.
Uh-huh. Va multiplicant.
Ja que parlem d'espècies, és cert que s'han vist cabirols pel Garraf?
Sí. També és una altra espècie que també ens ha anat arribant.
Ens ha arribat, perquè no és espècie del Garraf, el cabirol.
No, és una espècie, a veure, el cabirol és una espècie de les autòctones del territori, però bueno, imagino que doncs, cap als anys, no sé, entre els 30 i els 50, doncs moltes d'aquestes espècies van acabar desapareixent del nostre entorn, i ara, arrel de... no han aparegut perquè sí, vull dir, aquestes espècies es van anar alliberant o reintroduint, diria, en alguns indrets. El Montnegre Corredor igual portem fa 15 anys que se'n van alliberar, i després per la zona més del Tarragonès també se'n van alliberar. Són espècies que també passen molt desapercebudes, perquè és un petit cèrvol. Aquest sí que pràcticament només el veurem a la nit, però deixa rastres, vull dir, entre les banyes quan refrega alguns arbres, o sigui, hi ha unes marques molt característiques que indica que hi són. Després el tema de les petjades, i el Garraf se n'han vist, sobretot la zona de Begues. Jo em vaig veure rastres també per la zona de Jafre, o sigui, que ho tenim molt a prop d'aquí, i a la zona del Parc del Foix també se n'han vist, em sembla que se'n va veure un grup de 5. I a més són d'aquelles, a veure, el que diuen els caçadors, que si en veus un l'has de multiplicar per 10, o sigui que ja n'hi ha bastants més.
D'acord, per tant...
Això és el que es diu, eh? Uh-huh. Són d'aquestes coses que crec que té la seva raó, perquè és un animal tan fugisser que si arribes a veure'n un és perquè n'hi ha bastants més, perquè si només n'hi hagués un segurament que no el veus.
És bo que arribin?
A veure, aquestes espècies són... A veure, nosaltres d'una forma antròpica mirem de recuperar la ramaderia per mantenir, doncs, tot aquest sotabosc doncs clar, això ja feia aquesta funció, ja la feien els cèrvols i els cabirols en els nostres boscos fa anys, no? Han tornat, faran la seva tasca. La part que ens pot preocupar més, igual que ens preocupa la part que poden fer els senglars, és els danys en el tema de l'agricultura. Clar, són espècies que ells no distingeixen si és un camp o és un bosc. Llavors, al camp li és molt més fàcil anar a menjar-se doncs, el blat o la civada o les veces que estan doncs, germinant, i li és més fàcil, és més nutritiu i li agradarà més. I quan hi ha raïms o hi ha ceps, doncs també anirà allà. Llavors aquest segurament que serà un dels temes que ens preocuparà, perquè igual que ara el senglar està fent doncs, estralls en algunes vinyes o en alguns altres tipus de conreu, doncs també podrà o passarà amb els cabirols, segur.
Mm-hmm. Per on han arribat?
És difícil, a veure, és difícil, només es tractaria en tot cas d'agafar un plànol i veure quins són els eixos o quins són els punts que permeten aquesta permeabilitat des dels llocs on van arribar. A vegades et quedes sorprès quan veus com han passat, no? Com deies, per exemple, que el senglar arribin a Vilanova, o sigui, segurament que han passat alguns dels guals aquests dels pas, perquè han tingut de travessar la via, llavors, per on han passat. I altres indrets, no? Vull dir, llavors, aleshores es tractaria de veure amb tots aquests grans eixos viaris que hi pot haver, l'AP7, la C32, la C31, es tracta de veure en quin punt doncs, aquests han acabat arribant. Segons comentaven, difícilment són els que es van reintroduir al Mont Negre Corredor, sinó que vindrien d'altres llocs on es havien deixat anar més per la part sud, però que de totes maneres no ho tenen fàcil. Vull dir, totes aquestes que a vegades parlem, han arribat moltes espècies que han tingut de creuar una quantitat d'entrebancs i de tanques fetes per nosaltres mateixos, perquè són això, autopistes, eixos viaris de tren, el que sigui, no? I, però bueno, al final acaben arribant, i quan arriben doncs tenen la facilitat de que depredadors pràcticament no en tenen.
Això anava a preguntar.
Clar, molt poc. Crec que, a veure, el cabirol possiblement pot tenir alguna més depredació, que hi pot haver alguna guineu que gosi a menjar-se alguna cria, com passen les guineus amb els ramats d'ovelles i cabres, doncs segurament que les guineus poden predar sobre algun d'aquests exemplars, però tampoc és que de guineus hi hagi una població com perquè li puguin fer massa front, i segur que serà una de les espècies que cada cop veurem més en aquest territori, tant, i que la gent li farà gràcia veure'ls.
Farà gràcia, però donarà problemes.
Sí, donarà problemes segur. Vull dir, donarà problemes segur perquè per poc nombre que hi hagi, el que dèiem, l'impacte sobre les zones agrícoles segur que les tindrà.
Doncs continuem parlant d'espècies i especialment del tema dels senglars en propers espais, però fèiem una miqueta de balanç. Avui també, mes de desembre, miqueta, toca fer la feina de la formiga, perquè la de la cigarra ja ha passat. Com ha anat aquest any? Quines actuacions s'han fet i què?
Oh, diria, a veure, vam comentar-ho ja en anteriors edicions que una de les proves que estem fent i que cada vegada tenen més èxit, tot i que acaba sent algo més car, és el tractament a la xarxa viària. O sigui, tot el que és la xarxa viària principal no asfaltada, per donar un exemple, la que va d'aquí a la Plana Novella, des de Sitges a Plana Novella, la que va de Plana Novella fins a Begues, són eixos viaris que hem fet o hem intentat aconseguir un tractament del ferm, que és el doble del preu que valdria fer un manteniment normal, però que ens acaba donant uns resultats més durada. O sigui, en principi serien uns 10 anys que no s'hauria de fer manteniment. I aquesta ha sigut una de les proves i execucions que s'han fet i seguirem fent els propers mesos. De fet, a la zona de Jafra aquest any es farà una actuació, sobretot aquella als indrets on queden amb més pendent. Tampoc és un tractament que el vulguem acabar fent a tot arreu, perquè hi ha llocs que, a veure, els xaragalls que s'hi acaben fent quan plou tampoc són tan acusats. Però a la zona de Jafra, que hi ha un desnivell important, a la zona de Can Mercè, hi ha indrets que val la pena fer aquest tractament perquè doncs, si més no, els vehicles que puguin passar sense fer aquests vots com està succint fins ara. I després, doncs, avui estem aquí i demà comencen l'arranjament també del tram de pista que va del Coll de la Fita fins a Mas Maiol. No serà amb aquest tractament de més durada, perquè això ja estava pressupostat en una altra partida, però si més no, l'accés al parc per Coll de la Fita serà una mica més còmode que fins ara.
Ja que comenta el Santi el tema d'aquest accés, l'accés pel Coll de la Fita, clar, el parc comença a dalt, no? Comença el collet de la Fita. El que passa és que el primer tram, el tram que
formigonat.
Va des de... Exacte, el tram formigonat, allà passen moltíssims vehicles. Fins i tot, si no recordo malament, fa anys la Diputació va col·locar uns comptadors i tenia una certa idea de quants vehicles passen per allà, però en passen molts, es creuen molts vehicles, és una via molt, molt transitada. Aquesta.
Sí, sí, sí. A veure, és una via que jo diria que és de les millors que hi ha, accedint des de Sitges, és perfecta. A més, amb la modificació ara que també s'ha fet a l'eix viari aquí a l'entrada de les Proelles, doncs també és, jo diria, més senzill, i molts vehicles accedeixen, i no només turismes, sinó bicicletes. Jo diria que és un dels punts que més bicicletes ara estan entrant al parc, perquè l'altre accés, que seria per Ratpenat, les pendents que hi han fan difícil que la gent, a menys que portis la bicicleta sobre el cotxe i després descarreguis a dalt el pla, no? Sí, entren moltíssims vehicles, i com deies, sí que vam estar comptabilitzant els vehicles que entraven, però el sabotatge que hi va haver aquells anys que ens tallaven les gomes de comptatge, ens va ser impossible donar continuïtat, però bueno, no cal ja posar-hi aquests elements, que ja veiem que n'entra moltíssima de gent, i com és lògic, mereixia la pena poder-lo arranjar quan abans, perquè ja que s'entra per aquesta via, doncs entrin en les millors condicions.
El que passa és que per accedir al Collet de la Fita també hi ha un accés que va per l'urbanització de Masalba, i de fet és un accés que està gairebé asfaltat fins a dalt al Collet. No s'ha plantejat mai la possibilitat de que la gent pugui accedir amb vehicle més per aquesta banda que no per l'altra i senyalitzar-ho?
Sí, és cert. Vull dir, la veritat, com que sempre l'entrada al parc, la històrica del parc, ha estat el Collet de la Fita, jo crec que seria fer un canvi de xip, que això en tot cas evidentment ho podríem, és una qüestió que hauríem de parlar també amb l'Ajuntament mateix de Sitges, a veure quina és la prioritat.
I de Sant Pere de Ribes, perquè és l'altra banda.
I Sant Pere de Ribes. De veure modificar aquesta viabilitat, sobretot perquè hi ha indrets...
Més que res pels creuaments de vehicles, sí, perquè el camí de la Fita hi ha creuaments de vehicles fins al Collet.
Sí, sí, i tens llocs que en alguns indrets, a la zona formigonada hi ha com un bypass que sí que pots arremblar, però hi ha moments que si te'l trobes a la part de baix al fons, amb el mur que hi ha banda i banda, un dels dos ha de tirar enrere. Sí, és... Bueno, serien d'aquelles coses que es poden replantejar, perquè a més seria, com comentaves, no?, molt més planera, seria asfaltada i seria molt més fàcil. A més, aquests últims anys que es va habilitar aquell petit aparcament, doncs, allà al Collet de la Fita, que per cert hi ha moltíssima gent que l'està utilitzant, moltíssima
molt.
Gent, bueno, també són de les maneres que de fet és el que s'ha de fer. Vull dir que està molt bé que hi hagi accessos fàcils, però que hi hagi llocs perquè la gent pugui deixar el vehicle i després es pugui moure, sigui en bicicleta, sigui a peu, com ens passa per l'altre accés, que és Ratpenat. La gent ve en cotxe i al Pla de Querol vas un cap de setmana i quasi no trobes ni lloc per poder-hi parar el vehicle, perquè hi ha moltíssima gent que fa aquell petit recorregut fins a la Morella o, bueno, un petit recorregut pel parc, a més amb unes imatges impressionants quan és un dia clar.
Per tant, doncs, on anàvem al principi, hi ha previst un tros d'arranjament del tros ja de parc del camí del Collet de la Fita, cap a dalt, cap a la zona de l'Abocador i una miqueta més amunt fins a arribar
fins a Penyarrisla. Fins a Mas Maiol, pràcticament.
A Mas Maiol, d'acord.
Sí. Aquest tros serà el que comença a arranjar-se demà, i després diria que ara, a veure, hem estat uns dies o uns mesos, perquè tot el tema de paperassa, de permisos, de licitacions i tot això ens porta el seu temps, però diria que ara, amb el que queda, en resta d'any i a principis de l'any que ve, molta d'aquesta pista es veuran canvis importants. I després, aquesta encara no tenim data d'arranjament, però també el que és l'eix viari Ratpenat-Olivella, també hi ha una inversió important d'arranjament dels trams que estaven més malmesos, algun tema de senyalització, també per millorar el, diguéssim, aquell accés, que és el que fa o utilitza moltíssima gent per accedir en vehicle, tant els visitants com els que viuen dins el parc des de Plana Novella, que cada dia hi passen. No? Uh-huh. I és una pista que s'ha anat arranjant per trams, sobretot on hi havia més risc, on es patinava, on hi havia corbes, i ara ens queda fer la resta, que tenim un pressupost ja d'uns 135.000 euros per executar.
Uh-huh. Però hi ha un projecte que el Consell Comarcal, de fet, l'havia esmentat, de transformar en carretera un tros d'aquest espai, des del Ratpenat fins a la Plana Novella.
Sí, això va sortir una notícia en aquell moment, que també, no només això, sinó també que havia sortit que igual des de la Plana Novella fins a Sitges es podria haver asfaltat, o sigui que van sortir una sèrie de propostes, però sincerament nosaltres, com a gestors del parc, ningú ens ha dit que es canvi la consideració de pista. I això, okay, això és important, que la gent entengui que tot aquest eix viari que estem parlant, Ratpenat-Olivella, és una pista forestal que en el seu moment es va asfaltar pels seus desnivells, el manteniment, però que és una pista forestal i com a tal no es pot córrer més de 30 per hora. I aquest és un dels dels conceptes que la gent no ho té integrat. Vull dir, molts passen o inclús passem més de pressa de la velocitat que toca, i llavors, clar, posem en risc la gent que pot anar caminant, el que va en bicicleta, i aquest és molt important. I aquí ve que quan es fan totes aquestes mesures de millora del ferm, també els propis gestors, els que portem l'iniciativa de que això s'ha de millorar, que la gent no entengui que això és una carretera, que segueix sent una pista, i que no vol dir que podrem córrer més. Hem d'anar a la mateixa velocitat que ens indicava, 30.
És a dir, és la paradoxa. Es millora el ferm perquè sigui més còmode passar, però aleshores no es passa només més còmode, sinó més ràpid.
Clar.
I aleshores, quan, si es passa més ràpid, s'empitjora el ferm i es perjudica a la resta d'usuaris.
I l'amplada és la mateixa, o sigui, l'amplada és de pista forestal, no és de carretera. Uh-huh. Quan ens creuem amb un vehicle, tot aquest eix viari, hem d'anar sempre molt a poc a poc, i que quan es creuem, vull dir, tots els que utilitzen aquesta via ja ho saben, vull dir, has d'anar molt a poc, perquè si no tens possibilitats de que no passin per la pista.
Anava a dir, no tothom ho sap, o no tothom ho fa, això, oi?
Ja, bueno, això, però això és com tot, inclús les autopistes sabem que màxim és 120 i a vegades anem més de pressa.
Ara està acabant la temporada de bolets, podríem dir-ho d'aquesta manera. S'ha notat molt, continua havent un boom de bolets,
bueno,
de boletaires.
Jo diria que aquest any, a veure, ha arribat tard la temporada de bolets, però va arribar i sembla ser amb bastanta força, perquè malauradament l'espai natural va notar molt aquest impacte i aquesta massificació. A veure, el bosc hem de fer-ne un ús però racional, o sigui, la veritat és que la zona més que hi van més boletaires des de ja fa uns quants anys és la zona des de que va de Can Grau cap a Olesa de Bones Valls, tots aquells boscos, la veritat és que ens feia bastanta pena com va acabar quedant, sobretot de no només remenat, perquè dius, mira, la gent va buscar bolets, hi ha gent que sap buscar bolets i només recull els que hi ha, mira si hi ha un voltet, separa una mica la molsa o separa les restes de fulles per agafar-lo, però n'hi ha que van com si ho llauressin. Clar, aquest és el problema.
Depredadors del terra.
Clar, llavors pensen que estan trencant tots els micelis, vull dir, bolets, després no es faran els que tots esperem que se'n fagin, i totes les espècies que viuen en aquest entorn doncs queden malmeses. I a part d'això, la quantitat de gent que acaba llançant plàstics, restes de roba. Jo, és que aquest any, alguna visita de les que van fer, hasta la gent es deixava jaquetes, es deixava samarretes, suposo que tenia calor, se les deixaven per allà i després, o sigui, se les oblidaven, semblava... Sí, va haver alguna sensació... Hi va haver algun moment...
No es cap a casa.
Sí, hi havia sensació de dir que era un descontrol total buscant bolets. I aquí és on et fa pensar que d'una manera o altra hem de fer més pedagogia a l'hora de anar a buscar bolets. No vull dir que no se'n vagin a buscar, que ha sigut una activitat que s'ha fet sempre, però s'ha de fer amb uns mínims de conscienciació de que estem a dins un espai natural protegit.
Bé, en definitiva, que és més fàcil trobar un boletaire que un bolet.
Sí, no, i se n'han bé trobat. Jo no he estat massa a la White, però veient com ha quedat el bosc, estic segur que sí que se n'han anat traient.
Si no, se n'han trobat malament.
Sí. Passa que això, com dèiem, han arribat tard i m'imagino que ara, avui segurament quan retorni cap a l'oficina, passaré per la zona d'aquí a veure si es veuen encara alguns vehicles, però alguns, potser algun fredolí que encara deu quedar o alguna llanega.
Em comentaves abans de començar que també hi ha previst actuacions amb els bombers.
Sí, volia destacar que durant l'any i sobretot a el que és primavera-estiu es fan unes reunions, reunions que podríem dir aquests briefings, que són reunions curtetes però molt, molt, molt directes a el que ens preocupa, que és el tema risc d'incendi. Llavors aquí aquestes reunions es fan a la Regió Metropolitana Sud, a Sant Boi, i alguna ocasió s'ha fet a Gavà, i amb bombers, Mossos d'Esquadra, agents rurals, nosaltres mateixos, ADFs, Protecció Civil, la urma també dels Mossos, diria que tots les institucions i gent que intervé en aquest territori de cara a fer front si hi hagués algun incendi, doncs es fan aquestes reunions per dir, mira, aquesta setmana que ve es preveu bastant difícil. I una de les coses que ha anat sorgint aquests últims anys és que, evidentment, com bé comentaves, ja fa molts anys i toquem fusta, encara que sigui la mateixa fusta cada vegada, però no hi ha hagut un gran incendi. La vegetació es va recuperant. Des del parc es van fent tasques de franges de protecció, es recuperen conreus, amb la qual això doncs serveix per fer doncs un petit tallafocs. Però ara s'està treballant i intentarem poder-ho anar executant a la mesura pressupostàries que es puguin, i és fer un projecte que aquest projecte l'està preparant bombers amb els seus coneixements que tenen, sobretot de com es manifesta un foc, per on avança el tema de fondos, carenes, combustible, i fer uns que es diuen punts estratègics de gestió, que l'abreviació seria PEC, en els quals doncs en un territori, si hi han doncs 8, 10, 15, 20 punts que si fes una petita actuació, que estem parlant d'actuacions en alguns casos de 7, 6, 10 hectàrees, de reduir aquest combustible, que de fet molts llocs ja quasi bé hi és, només s'ha de fer un manteniment, sigui portant-hi les ovelles durant més temps, sigui fent una desbrossada i després manteniment amb ovelles, o sigui, buscar quins són aquests punts que en cas de que hi hagués un possible incendi, doncs tinguéssim un lloc per poder afrontar o poder aturar o poder establir un punt d'intervenció. I diria que això també és aquesta estratègia ve amb l'experiència que va succeir en l'incendi que hi va haver a Òdena, que va ser força important, que anava a direcció a Montserrat. Doncs les tasques que s'hi havien fet prèvies, se li diguin o no aquests punts estratègics de gestió, però ja s'havien fet unes tasques importants de petits tallafocs. Això, més la intervenció d'un contrafoc que es va fer, doncs es va evitar que aquell incendi acabés esdevenint un molt, molt, molt gran incendi i que hagués pogut anar d'una manera incontrolada pel territori català. Llavors, com a gestors de l'espai, doncs treballarem conjuntament amb bombers per veure quins són aquests punts i a veure doncs de quina manera puguem donar-li sortida a aquestes intervencions de cara a tenir uns llocs més segurs de cara a aquest possible incendi que algun dia es pogués donar.
És a dir, més enllà de fer grans tallafocs, doncs de buscar petits punts estratègics d'actuació en base a la planificació de com funcionaria un incendi, que més o menys en funció del vent que fos funcionaria sempre d'una manera o d'una altra, no?
Sí, són, a veure, els que no hi entenem gaire, i ara sí entenc una mica, és perquè ja porto uns quants anys veient i explicant-me doncs tots aquests procediments, i et dones compte que, a veure, els focs es belluguen d'una manera determinada i hi ha una sèrie de factors que poden actuar, però està clar, els focs perillosos en aquest indret són quan fa vent de ponent amb una intensitat important, amb unes temperatures determinades, i que es mouen doncs per alguns fons de vall, i que d'aquests fons de vall a vegades es bifurquen i dius, clar, si entra en aquest punt, penseu que pot anar a la dreta i a l'esquerra. En canvi, en llocs que quedaran molt confinats molt ràpidament. Doncs, bueno, es tracta de veure quins són aquests...
Conduir-los.
Aquests... Reconduir, exactament. A vegades, no sé, i ho sents, no? Quan parlen, i no sé si els que m'estan escoltant veuen el programa aquest Emergències, no? Que no sé si finalitzava o ha finalitzat un dia d'aquests, no? I en alguns d'aquests incendis doncs anaves seguint i anaves veient i pensaves, veus, el que t'han estat explicant, aquí ho estàs veient, de que a vegades no es pot aturar un incendi un vol, sinó que l'has d'anar a esperar en un altre indret. Doncs bueno, aquesta és una mica l'estratègia, no anar darrere l'incendi, sinó esperar-lo en el lloc on li puguis doncs, fer mal.
Uh-huh. Per cert, has comentat el tema de les cabres a les ovelles, que es queixen, funcionen o què?
Sí, no, a veure, segurament que l'anterior vegada que vaig venir ho plantejava encara bastant difícil perquè havia plogut molt poc. La veritat és que ara hi ha molt de forratge. És que, de fet, el Garraf hauria de ser un lloc bo per tot el que és tardor i hivern, que l'hivern a vegades en alguns llocs és complicat, i primavera. L'estiu oblidem-nos el Garraf, però la resta. I en canvi va haver l'any anterior que no havia plogut i estava tot sequíssim inclús. Doncs tota la tardor estava molt difícil. Ara amb les pluges doncs això ha canviat. Vull dir, el Garraf parles amb algú i dius, ostres, ara sí que ha canviat, clar, amb aquestes pluges. Penseu que tenim una bassa de prevenció d'incendis que hem estat esperant que es pogués recuperar una de les cocones que hi ha a la zona de Jafra, i una bassa que deu tenir uns 300 o 400 metres cúbics s'ha emplenat en molts pocs dies només amb l'aigua que sortia d'aquesta cocona. O sigui, s'ha recuperat diguéssim l'escorrentia perquè bueno, doncs va anar plovent, tot això ha quedat en un vas que ha sigut aquesta cocona, i d'aquesta cocona hem pogut aprofitar, i si més doncs ens garanteix que a l'estiu tindrem la bassa plena.
Per tant, doncs han anat bé aquest final de novembre, principi de desembre, ha anat força bé. Sí. pel que fa a l'aigua i pel que fa a la vegetació del Garraf. Santi Llacuna, moltíssimes gràcies de nou per aquest repàs de doncs, l'any. T'esperem doncs d'aquí a unes setmanes per també comentar aquest inici, per continuar parlant dels senglars, que no ens arribin aquí a la porta, aquí al carrer Sant Honorat. Moltes gràcies, bon Nadal i bon any.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres per també brindar-me doncs aquesta oportunitat d'explicar el que estem fent al Garraf.
I a tots vostès, ara ho deixem aquí, notícies amb la xarxa, i després el llibre de Jordi Milà. Fins ara.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.